dia, amics i amigues, oients de Contrabanda. Soc l'Albert Batiste Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de Flamenco de Contrabanda FM, en el que escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques, de tots els estils i de tots els palos. Programa de flamenco que segurament és l'únic programa d'aquesta música que està parlat en català. Esteu escoltant avui, que estem a dissabte 5 d'octubre del 2024. M'esteu escoltant en directe des de l'estudi de Contrabanda FM per la freqüència del 91.4, freqüència modulada. També això pels que visqueu a Barcelona o municipis del voltant. Però també em podeu escoltar a la nostra pàgina web per streaming, pàgina web que és www.contrabanda.org, contrabanda.org. Edició d'avui de Flamenco d'aquí d'allà, en la qual començarem a parlant del flamenco que es fa al Japó i que es feia. Després relacionarem els events més importants que hi haurà a Barcelona durant els propers 15 dies. I al final acabarem escoltant una cantaora, Rocío Luna, que precisament participarà en un d'aquests events que es faran durant els propers 15 dies a Barcelona. Flamenco al Japó. La informació per elaborar aquest programa l'he extret en gran part d'una entrevista a Maite Antúnez, que és una professora i bailaora, i també de la tesi doctoral d'Anna Escudero. L'any 1929 es produïen unes actuacions d'Antonia Mercè, l'argentina, bailaora nascuda en 1890 i morta en 1936, al Teatre Imperial de Tòquio. I això va ser pràcticament les primeres vegades que es va escoltar flamenco al Japó. Antonia Mercè, l'argentina, va arribar a Tòquio viatjant en barco des de San Francisco, desembarcant al port de Yokohama, a prop de Tòquio, amb una gira que li va requerir un gran esforç logístic, per tant. Antonia Mercè no feia ben bé flamenco, feia ballet amb música, sobre músiques espanyoles, de Falla, de Rodrigo, i però va introduir l'interès per l'espanyol, pel ball espanyol a Japó, i va introduir també l'instrument dels palillos o les castanyueles. Més tard, a l'any 1932, la bailarina Teresina Boronat i Fabra, nascuda a Sant Andreu del Palomar, prop de Barcelona, i el guitarrista Carlos García Montoya van oferir una sèrie d'actuacions que també van marcar una fita a la història del flamenco al Japó. Fixeu-vos que estem parlant de principis del segle passat, del 1929-1932. fixeu-vos en l'antiguitat que té l'interès pel flamenco al Japó. L'any 1932, no, perdó, ja després de la Segona Guerra Mundial, en 1947, Kyoko Katori va obrir un estudi de ball a Tòquio, que va ser el primer estudi de ball flamenco al Japó, i es va convertir en un centre de difusió de la dansa espanyola i del flamenco en aquest país. Més tard, l'any 1967, el barri de Shinjuku, al cor de Tòquio, es va obrir el primer tablao que es va crear a la ciutat. Tablao que es deia El Flamenco. Una altra fita important va ser l'arribada del bailaor Antonio Gades actuant a Tòquio. Primer amb el ballet Sobre l'amor brujo de Falla, i l'any 1986 va fer una gira ja més completa amb el ballet Sobre l'òpera Carmen de Bizet. Gira en la qual el va acompanyar el cantaor Juan el Lebrijano. Abans però, ja el bailaor Antonio havia actuat també a Tòquio amb el seu ballet. Anem a escoltar el cantaor que el va acompanyar, no a Antonio, sinó a Antonio Gades, amb la Carmen de Bizet, que va ser Juan el Lebrijano. Escoltem per Juan el Lebrijano, acompanyat de Enrique de Melchor, uns tientos tangos.
La banderilla bonita bandera, con la banderita, bonita bandera, blanca y verde en la bandera, y qué bonita es la bandera, ay, ay, bandera, y el palio, y el cardenal por empeño, y yo te busco a ti, y te amo. ¡Ale! Si no tenía grandes intenciones, a mí de engañarme, dime borde, porque tiene tan malita lengua. ¡Ale!
Ja més tard, durant els anys posteriors, va actuar al Japó Paco de Lucía a Tòquio, que va fer dos concerts memorables el 1989 i el 1991. Durant els anys 90 també va actuar per Japó, va girar Maite Martín amb l'Aguilera Belén Maya. Carmen Linares també va estar cantant per Merche Esmeralda. José Mercé va viure al Japó també als anys 90, i als anys 2000 van actuar Chano Lobato amb Antonio el Bailarín, la Vaquera de Jerez. L'any 2006 es va rodar el film La leyenda del tiempo d'Isaac i la Cuesta, això és a Espanya, que explicava com una japonesa va anar a la isla per aprendre el cante d'un germà de Camarón. L'any 2014, el Festival de Jerez va tenir com a acte d'apertura la representació de l'espectacle Fatum de la mà del ballet del bailaor Shoji Kojima. També l'any 2018, la Bienal de Sevilla va comptar amb la presència de Kaoru Watanabe, junt amb altres intèrprets com Beba i Herbabuena. Actualment, tots els anys, té lloc la primera flamenca de Tòquio, que té com a finalitat oferir al públic del Japó una visió global de les diferents vertents estètiques del flamenco, i en el qual actuen els principals intèrprets espanyols, a través de l'Institut Andaluz de Flamenco. També té lloc a Tòquio el Festival de Flamenco, considerat un dels events culturals més importants celebrats fora d'Espanya, que també té lloc cada any. Anem a escoltar ara l'actuació, una de les actuacions que va fer Paco de Lucía l'any 89 i 91 del segle passat, i escoltarem la rondeña que es diu Cueva del Gato, del seu disc El Moraima. Thank you. Hem abocat les actuacions de Paco de Lucía a Tòquio amb aquesta magnífica rondenya Cueva del Gato del seu disc El Moraima. Actualment, Japó figura com el segon país per darrere d'Espanya més aficionats al flamenco en relació amb la seva població, registrant-se prop de 80.000 aficionats segons l'inventari fet fa pocs anys, i aproximadament 500 estudis i acadèmies, i també un número considerable de revistes especialitzades. A més, en ciutats principals com Tòquio, Osaka i Nagoya han començat a créixer els últims anys el número de tablaos. El país s'ha convertit en seu d'una de les competicions més importants vinculades al flamenco, i també la presència de bailaores i guitarristes japonesos s'ha incrementat molt. Per què aquest interès dels japonesos pel flamenco? Segons el que jo he llegit, la japonesa és una societat en la qual l'expressió de sentiments individuals es veu molt reprimida a favor del manteniment de la calma, la tranquil·litat i el decòrum. És una societat que valora el silenci, la discreció i la senzillesa. Tot això, elements que s'allunyen profundament de la concepció flamenca. El flamenco és un autèntic acte d'expressió de l'intern i l'extern. I per això, quan van arribar al Japó, els japonesos van descobrir en ell tot un món de possibilitats. Un mètode infal·lible per expressar les seves emocions més ocultes i prohibides. Bé, per anar il·lustrant tot això, escoltarem ara a la Carmen Linares, que com hem dit va estar pel Japó als anys 80 amb la bailaora Merche Esmeralda, i després ha tornat més vegades. Escoltarem a Carmen Linares en una saeta, per il·lustrar també aquesta expressivitat del flamenco que ha interessat els japonesos.
En el campo viene la
també altres similituds entre el, la societat japonesa i el flamenco són que el flamenco s'estructura amb cobles quinamètriques molt semblant al haiku, un tipus de poesia japonesa. S'estructura en versos de 5 o 7 síl·labes respectivament i que a més permet allargar o escurçar el temps del ritme al seu gust. També dintre del món de les arts escèniques, el kabuki, una forma de teatre tradicional japonès, guarda profundes similituds amb el flamenco que es poden percebir en els moviments dels braços o de les mans al ballar. També el duende flamenco és un concepte que lliga l'artista tant física com espiritualment amb l'espai de la interpretació, amb el públic i amb el seu propi interior. També acostant-se al binomi cos-ànima sobre el que se sostenen els principis de la filosofia zen. Anem a seguir evocant els flamencos que han anat pel Japó i ara escoltarem a Maite Martín, que va estar en gira, ja ho hem dit, amb la, acompanyant la bailadora Belén Maya. Escoltem a Maite amb una vidalita.
Más grande, vidalita, porque va por dentro. Mi pena más grande, vidalita, porque va por dentro. Y en ella te canto, vidalita, el dolor que siento, y en ella te canto, vidalita, y el dolor que siento. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Ya se murió mi sina querida. Ya no la vuelvo a ver más. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Anoche mientras dormía, anoche mientras dormía de ir cansancio fatigado, no sé qué sueño dorado cruzó. cruzó por la mente mía. Soñaba que te veía y que me estabas mirando y yo te estaba contando mi día triste. Ay, muy triste, y que desapareciste. Y al despertarme llorando, ay, y al despertarme llorando.
Hola, la Maite cantant aquesta vidalita que ens recorda quan va estar al Japó amb l'Hora Benemaya. Perquè la popularitat del flamenco al Japó ha residit sobretot en el ball, el baile. Per la civilització japonesa, la passió i la intensitat emocional no es resideixen en les lletres, que en molts casos no les comprenen i es limiten a repetir-les, sinó la capacitat del bailaor per transmetre mitjançant els seus moviments. De fet, apenas ja podem parlar de cantaores japonesos, molt pocs. En canvi, sobretot, el que hem tingut són bailaores i bailaores i també guitarristes. El zapateado, el ball del zapateado, ha donat lloc no només a una nova forma d'expressió de les emocions totalment nova pel poble japonès, sinó que també s'ha convertit en tot un mecanisme de reivindicació per la figura de la dona, naturalment silenciada en el pla social, o més silenciada al Japó. Una de les bailaores més reconegudes tant al Japó com aquí a Espanya ha sigut la Yoko Komatsubara. Yoko Komatsubara va començar com a bailarina clàssica i actriu, però ho va deixar tot per anar-se'n a Jerez el 1962. Un cop a Espanya, Yoko va estudiar amb bailaores com Enrique el Cojo, Matilde Coral. El 1967 va ingressar a la companyia de Rafael de Córdoba i dos anys després ja dirigia el seu propi ballet flamenco, amb el qual ha actuat al Japó i també molt per Espanya. Un dels cantaores que ha cantat per ella i que va residir al Japó també durant un temps, durant els anys 90, ha sigut José Mercé. Anem a escoltar per José Mercé unes boleries, aire.
Calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabaito en la arena y el corazoncito de la Magdalena.
Le, 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 pompo, le, 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 pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Le, le, pompo, le, 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 pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
Ya bien, nunca viene a bien, flores de papel y además un ramito. Ya bien, nunca viene a bien, flores de papel y además un ramito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero esas flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no nos conviene. Si tendrá mi tal y rosao, mi tal y rosao, mi tal y rosao, yo le, yo le. Y otra vez a la una cálida loca trompeta al sonar. Una y otra vez sería que la melodía lo puso a volar. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabaito en la arena y el corazoncito de la Magdalena.
La puerta abierta, la alegría de mi casa. Desde poco, desde le pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, 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 pasa.
Desde poco,
aire. Nuevo aire fresco a la casa, aire, aire, pasa, pasa que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa.
Continuant parlant de, del flamenco al Japó, un altre gran pioner va ser el bailaor Shoji Kojima, que va començar estudiant òpera i cantant com a baríton, però el 1960 un cop va assistir al concert de el baix d'Antonio Gades i de Luisillo, i es va estrenar la pel·lícula Los Tarantos, va fer un canvi en la seva vida molt gran, va deixar l'òpera i se va anar a Espanya l'any 1966. Va ballar amb el Ballet Nacional d'Espanya, també amb el de Maria Rosa i de Rafael Farina, que li deien el gitano japonès. Va actuar amb tablaos mítics com Villarrosa o Los Gallos, i es va fer professor i coreògraf de flamenco. Actualment segueix ballant a Japó i a Espanya. Per exemple, no fa gaire va actuar al Teatre Real amb Miguel Poveda, i ha estat totalment amb actiu tant al Japó com a Espanya. De bailaores més actuals tenim Yoko Tamura, deixeble de Cristina Hoyos, que també ha vingut molt per Espanya i va actuar, per exemple, al Festival de les Mines de la Unió. Avui en dia, el procés d'assimilació del flamenco portat a terme per la cultura japonesa ha donat lloc a un nou producte cultural similar a l'original, o sigui, el flamenco fet a Espanya, però adaptat a la forma de sentir i expressar pròpia de la tradició japonesa. I això durant més de 50 anys. Per tant, hem de dir que no es tracta d'una moda passatgera, sinó d'una autèntica passió que s'ha incrustat ja per complet en la tradició i la cultura japonesa. Per acabar aquesta vocació del Japó, el flamenco al Japó, escoltarem a Vicente Amigo, que ha actuat al Japó més de 10 vegades. És potser el guitarrista més conegut allà al Japó. I l'escoltarem, a Vicente Amigo, aquest gran guitarrista, amb uns tangos. Vicente Amigo, gran guitarrista. Bé, i ara hem acabat la part del programa que és sobre el flamenco al Japó. Segurament ens hem deixat moltes coses i hi tornarem algun altre dia. I ara passaré a relacionar els events flamencos més importants que passaran a Barcelona durant els primers 15 dies, del 5 al 19 d'octubre. El 10 d'octubre tenim a la Societat Flamenca El Dorado, carrer Buenaventura Muñoz 21, de Barcelona. Tenim l'actuació de la cantaora Rocío Luna, cantaora que va obtenir el premi d'aquest any de la Làmpara Minera, primer premi del municipi de La Unió. Per tant, és una actuació que és molt important, que jo hi penso anar i que crec que tindrà molta qualitat. També l'acompanyarà la guitarra Jesús Rodríguez. El 10 d'octubre, Societat Flamenca El Dorado, Buenaventura Muñoz 21, 19 hores, i el preu són 15 euros. L'11 d'octubre, al Palau de la Música, actua Israel Fernández, que és també un cantaor que ara està a lo més alt de l'univers del flamenco. A les 21 hores, entrades des de 30 euros, 11 d'octubre, al Palau de la Música. El 12 d'octubre tindrem, però a l'Auditori de la Mercè, però a Girona en aquest cas, l'actuació d'Arcàngel, que també és un cantaor que ara està a lo més alt. A les 20 hores, preu des de 22 euros, Auditori de la Mercè, Girona. I tenim també el inici del Festival Ciutat Flamenco, Festival de Barcelona organitzat pel Taller de Músics, que comença del 17 al 27 d'octubre. Dintre d'aquests 15 dies que venen, el 17 d'octubre tenim a David Leiva, guitarra, amb el seu grup, el Club Aclam, a les 20 hores, i el preu són 18 euros. I el 19 d'octubre tenim a Lucía Beltrán al cante i Paco Cruzado a la guitarra, Tablao de Carmen, que està al Poble Espanyol de Montjuïc, a les 13 hores, i el preu són 15 euros. També, com sempre, tenim flamenco a Robadors 23, al carrer Robadors 23, els dies 5, 6, 7, 8, 10, 12 i 13, tenim flamenco tots aquests dies, a les 20 i a les 22 hores, i el preu són 8 euros. Robadors 23, carrer Robadors, amb aquest número. I també el local Jassi, carrer Requesens 3, tots els divendres tenim flamenco, amb intèrprets diversos, la majoria vinculats al Taller de Músics. El preu són 15 euros amb consumició. Bé, i ara ja enfoquem l'última part del programa d'avui, flamenco d'aquí, d'allà, en el qual escoltarem diverses interpretacions per la cantaora que us he parlat al principi dels events, Rocío Luna. Rocío Crespillo Luna va néixer el 1998 al municipi de Cordobés de Fuente Palmera. Va començar cantant flamenco molt petita. Amb 7 anys ja es va pujar per veure algun escenari. I amb 10 anys va guanyar el primer concurs al qual es va presentar, Nacional d'Arte Flamenco, Ciutat d'Ubrique. Ha participat en importants festivals flamencos des de molt jove, com la Noche Blanca de Flamenco de Córdoba, Homenaje a Fosforito, també a Laurín de la Torre, a Écija, Puente Genil. També ha intervingut des de petit a programes de televisió com La Tarda aquí de Horda, Canal Sur, Tierra de Talento, també, en la qual la va escoltar José Mercé i va assegurar que amb Rocío Luna apareixia el flamenco autèntic en aquest concurs. El 2022 ha format part de l'espectacle flamenco Últimos tiempos de abundancia, a la Fundació Thyssen. També ha finalitzat els seus estudis de grau superior d'ensenyances artístiques a l'especialitat de cante flamenco, Conservatori de Córdoba. Actualment està cursant el màster universitari en investigació del flamenco a la Universitat de Córdoba. I com a fita més important, a l'agost del 2023 es va alçar amb la Làmpara Vinera 2023 al concurs de cante de les mines de la Unió de Múrcia. Escoltarem en primer lloc a Rocío Luna. Ah, bueno, i també repeteixo que el dia 10 d'octubre, o sigui, dintre d'uns quants dies, actuarà a la Societat Flamenca El Dorado, carrer Buenaventura Muñoz 21, a les 19 hores. Anem a escoltar primer per Rocío Luna, Una granaína y media granaína.
Que ni las flores se marchitan. Voy a empezar por granaína y media granaína.
Oh.
Magnífica granaïna cantada per Rocío Luna, i ara l'escoltarem a Rocío Luna amb Unes alegries de Córdoba, acompanyada per la guitarrista Juani Marín. És un tipus d'alegries que no es canten molt, ja ho veureu, però es nota que ella és procedeix d'aquesta zona de Córdoba, de la província de Córdoba, la Rocío. Podem escoltar més d'aquestes alegries de Córdoba tan ben cantades per Rocío Luna. Bé, doncs ja m'hagi de despedir de vosaltres. Aquí s'acaba aquesta edició de Flamenco d'aquí d'allà. Recordar-vos que Aquest programa es repetirà el proper dimarts 8 d'octubre a les 9:30 del matí, dissabte que ve 12 a la 1:30 com avui, i l'altre dimarts 15 a les 9:30 del matí, i el dissabte 19 gravarem una nova edició d'aquest programa Flamenco d'aquí allà, de la qual i em despedeixo doncs de vosaltres fins d'aquí 15 dies. Thank you.